de juny tenim eleccions a Andalusia i que es pot reproduir el model de Castella i Lleó o no. No? I el Partit Socialista ha rebut, diguem, crítiques importants de deixar també que l'extrema dreta arribés al govern, perquè no només és una responsabilitat del PP, sinó també de, per omissió del PSOE, la Vox va arribar al govern. Jo crec que és evident que Feijóo i Mañueco molt amics no són, perquè no hi van anar a la presa de possessió, no van anar al discurs, no van anar enlloc, diguem, no va voler mai la foto amb ell.
Això no és qüestió de relacions personals, no, sinó és que d'estratègia política.
Correcte, i per això dic que Andalusia és probable, que depèn de com vagin els resultats, i veiem si hi ha un mini acord, i jo crec que ara seria una oportunitat del PP, de jo m'abstinc, i encara que hi hagi un lleuger acord amb l'excusa de no deixar que l'extrema dreta torni al govern, doncs una abstenció del PSOE, perquè segurament la victòria de Moreno Bonilla, que sempre és veritat que té nom d'àrbit, eh? Això ens posem d'acord, no? Moreno Bonilla, pita, que té un nom així com... tregui un molt bon resultat i, per tant, no li calgui molts diputats per poder... Per tant, seria una abstenció, diguem, relativament fàcil de justificar, no? Si això passa, doncs podem veure com es van amorosint, no?, diguem, elements, perquè l'any que ve tenim eleccions municipals i autonòmiques a molts llocs, i després... O sigui que pot ser que hi hagi un canvi.
I després, jo crec que hi ha dos vectors que potser no tenen una relació molt directa, però jo crec que sí la tenen, que és la guerra d'Ucraïna, o sigui, Espanya, Catalunya també estem en guerra amb Ucraïna. Mm. A Ucraïna estem a favor, estem enviant armes,
sí, sí, sí,
amb un dels beligerants de la guerra, que estem enviant armes contra Putin.
I ja en tenim una conseqüència, que és la inflació, el 8,4%. Amb la dada que hem donat, mira, just fa una hora quan començava.
Això mateix. I l'altra qüestió és que jo crec que té a veure amb les eleccions de França. Les eleccions de França, el fet de que Le Pen tingués el 45% dels vots de la gent que va anar a votar, això jo crec que és un avís també pel PSOE i també pel PP. És a dir, que l'extrema dreta en un país que és el país de les llibertats, el país de la Revolució Francesa, que hagi, que estigui partit gairebé per la meitat la gent que va votar, que hagi tingut Marine Le Pen 13 milions de vots, això d'alguna manera blanqueja el discurs de Vox aquí, o sigui, sí.
I que el referent que podria ser de Feijóo i el PP i el referent del PSOE no han arribat ni al 5%.
Exacte.
Diguem una estavellada, diguem,
el
cósmica.
El socialista no arriba al 2%.
El socialista no arriba al 2%, amb Anna Hidalgo, que teòricament era allò...
I el partit golista no arriba ni al 5%.
Correcte.
O sigui, que aquí el que està passant al món i el que està passant a Europa, doncs jo crec que afecta també la política espanyola i la política catalana. Encara que ens digui, no, això no té res a veure, jo crec que sí que té res a veure. Perquè,
no, i tant que té a veure.
Perquè, sí. canvia els relats polítics. Els relats polítics, o sigui,
D'entrada, Esquerra Republicana, si s'acabés confirmant això, li canviaria molt la política que està fent aquí a Catalunya, diguem-ne, eh?
Sí, suposo.
Des d'un punt de vista discursiu? O sigui, des d'un punt de vista discursiu, per entendre'ns, sempre hi ha hagut aquest equilibri entre què estic plantejant aquí perquè mantinc aquest equilibri amb aquest diàleg amb el govern espanyol, perquè sé que allà m'acaben necessitant.
Que fixa't que serà fàcil de vestir el discurs dels adversaris d'Esquerra, dient-li a Esquerra, quan et menjaves els gripaus i donaves suport, no en treies res, i quan vols fer-te, diguem, el valent, tampoc en treus
res.
Ja t'ho veníem dient des de feia molt de temps. O sigui, aquest discurs es vestirà al minut 1 de que es produeixi la votació si el resultat surt com a Pedro Sánchez li va bé. Llavors, clar, l'atzucac és potent, perquè el president de la Generalitat va assumir, diguem, va fer seva una demanda molt contundent ahir, de petició de dimissió de la ministra. Si això tira endavant, jo crec que aquest tema ja en parlarem, diguem,
Efectivament, perquè...
En parlarem si va o no va.
Això t'anava a dir, que ahir Pere Aragonès va ser molt contundent.
Molt.
I diguem que el dijous passat, quan va anar al Congrés, ell va dir, s'han d'assumir responsabilitats, allò, assumir responsabilitats, amb aquesta vaguetat que pots intuir el que està dient, però era una declaració bastant vaga. Però ahir va demanar directament...
Noms i cognoms.
el cap de Margarita Robles. Si no aconsegueix el cap de Margarita Robles, que tenint en compte que segurament a Madrid el que es constatarà avui en aquesta votació, que sembla que estiguem parlant de la final d'Eurovisió, no? Sí. Tenim una expectació amb el resultat de les votacions, el que es pot constatar és doncs, que Esquerra doncs, resulta que de cop i volta no resulta tan determinant. I atès que a Madrid també es dona bastant per descomptat que el cap de la Margarita Robles no el tallaran, doncs de quina manera afectarà tot això a partir d'ara l'evolució dels moviments d'Esquerra? D'entrada, a la roda de premsa del govern es va dir que no és el moment per fer la taula de diàleg. D'aquesta manera tan explícita, diguem que mai era el moment de la taula de diàleg, perquè la taula de diàleg que s'havia de convocar a començaments d'any, a hores d'ara...
I abans de Setmana Santa.
Estem a 28 d'abril.
I abans de Setmana Santa, després.
Primer era començaments d'any, que t'imaginaves el mes de gener. El mes de febrer deia, no, començaments d'any, encara estem a començaments d'any. A l'abril, clar, és que ja és una mica complicat de dir-ho. Però ahir ja textual, aquest dimarts ja formalment es va dir que la situació no era per reunir la taula de diàleg. Per tant, clar, tota la situació s'està movent, els discursos s'estan movent, les estratègies també s'estan movent.
Sí, sí,
és possible que això hagi finiquiti definitivament aquesta taula de diàleg gairebé no nata.
I després, respecte a tot el tema, respecte a la Margarita Robles, ahir la vaig escoltar, diu alguna cosa interessant des del punt de vista informatiu, eh? I es diu, escolti, alguns... Diu, això diu, la comissió ho estudiarà i alguns se sorprendran de les coses que surtin. Quin missatge interpreto jo que llença? Que l'Estat es pot haver equivocat, segurament s'ha equivocat, evidentment s'hi ha espiat, però avui ja surt dient que uns 20 espiats van ser per ordre judicial. Ho he vist en un mitjà, o almenys ho he escoltat.
Ho ha publicat El Confidencial, sí. I l'Espanyol ho publiquen avui.
Sí, ho he sentit per ràdio aquest matí, no? Bé, el que ve a dir, jo crec que Margarita Robles pot cessar aquesta tarda, però jo crec que està molt forta en el sentit de dir, escolti, se sabrà tot. I se sabrà tot, també se sabrà el que ha passat a Catalunya, eh? I ella insinua ahir que se sabrà tot el que ha passat de les relacions entre el procés i Putin, o Rússia, o el Kremlin, diguem-li com vulguem. I aleshores, doncs...
Però quan insinua
llavors,
això...
Per què ahir tant el president Aragonès o des d'Esquerra s'insisteix més en la dimissió de Margarita Robles que en a veure què ha passat? Perquè Margarita Robles... ahir ensenya una mica la carta, diu, escolteu, anem a saber-ho tot. Sí, i aquí ens hem espiat tots i se sabrà tot. I
clar, però també es pot interpretar, Lluís, com que coneix el contingut de les...
No. Això és el que diu ella.
No? Sí, clar que el coneix.
Ja,
a veure, el que passa és que no el diu.
Correcte.
El que passa és que diu...
Diu que ja l'explicarà.
Sí, però hi ha una època. És una època...
Que alguns se sorprendran quan vegin el que surti amb aquesta
comissió. Sí, però és una època de la que estem parlant en què es parlava, per exemple, d'indults.
Sí.
En què es parlava d'indults. Sí, i els indults no els negociaven només la banda independentista. També hi havia algú a l'altra banda.
Però, òbviament,
si tenen el meu telèfon intervingut i vosaltres em truqueu, no tallen la comunicació, sinó que deixen, no?, haver d'escoltar. Per tant, podem saber coses també de com ha anat. Tot plegat és molt delicat, però el quid de la qüestió és que... Per mi, ahir, jo no estic tan convençut que ella estigui molt forta. Jo crec que va perdre els papers ahir.
Segurament.
I especialment quan Carles, el PNB...
Carles, no hi ha cap ministre fort.
Ah, bé, però...
Ni el president del govern.
Però especialment quan el PNB li diu què se n'ha fet d'aquella magistrada progressista, jo crec que allà és una puia que, diguem, que no suporta, i fa la justificació, no? De la justificació. Però la gran diferència que hi va haver entre el to quasi de disculpa del president del govern espanyol, que en la primera intervenció tenia les mans al davant, sense moure-les, i el cap gairebé cot. O sigui, tenia una actitud absolutament de submissió i de dir, ens hem passat de la ratlla, perdona'm, hem de restablir la confiança, això no ha de significar que trenquem res. A ella, la diferència és molt abismal.
Jo t'he de dir que a mi em va sorprendre molt. Ahir nosaltres estàvem fent tertúlia i vam anar escoltant totes les intervencions en directe. Jo t'he de reconèixer, estàvem aquí, i quan ja li va fer la pregunta a Mireia Vehí,
sí,
i anava a respondre un altre cop Margarita Robles, jo ja no anava ni a escoltar-la, no, perquè portava... És a dir, estava repetint.
Però va ser un crescendo.
Sí. I, a més, si alguna sabies de què aniria, és la de la CUP.
Clar, diguem,
aquesta sí que em podies dur preparada, perquè aquesta sabies de què aniria.
Just quan ho anava... Perquè estàvem fent tertúlia, sí, i pràcticament no podíem parlar, perquè, clar, li van fer les quatre preguntes seguides, i vaig dir, bueno, veiem a veure què diu i seguim la... Però convençut allò que començaria a repetir, sí, sí, argumentari, i de quan de cop i volta... deixa anar aquella frase, no?
Què ha de fer un estat? Fer... Sí.
És que, clar, és que a partir d'allà... Bueno, què li ha passat?
Es nota com ella
dir,
es va...
Hi ha un clic...
Ella es va emprenyant a mesura que va avançant, sí, el tema. Quan li pregunta al PNB i li diu... Escolti, que també l'Aitor Esteban estava... Realment se'l veia emprenyat, que fins, sí, i tot... que és un gran parlamentari, és molt divertit i molt irònic, i se'l veia enfadat i s'anava entrebussant i tot quan deia... Què ha passat amb aquella... És que amb aquella jutge...
Feia de magistrada presidint una sala. I renyava. Sí, i renyava.
Per cert, jutge progressista que va començar a Balaguer.
Que va presidir l'Audiència de Barcelona.
I allò es nota com li toca el voraviu i com es va encenent. També, a veure, la Margarita Robles és una persona que té... prou taules per aguantar això.
I més.
Mucho más,
per això et dic, a mi em sorprèn molt. A més, una sessió que està pautada, planificada, que li van fer les preguntes, ni tan sols es van sortir al guió, perquè dius, mira, és que en el guió de la pregunta prevista...
Però avui mateix... Però políticament, avui mateix... Però imagina't, Pol, que ahir no hi hagués hagut intervenció de la Margarita Robles. Avui, el president Sánchez seria Moldàvia. I ho tindríem tot la bassa seria d'oli.
Jo crec que aquí hi ha una cosa...
No estaria aquí remenant-se.
Aquí hi ha una cosa...
No enquadra...
Ara dèieu tots els ministres són febles, però no tots els ministres són iguals, perquè no. La ministra d'Exteriors, la González Laya, quan va ficar la gamba amb el tema de deixar entrar un líder del Polisario, que va produir un pollastre inconmensurable, se la van carregar. Senzillament, pam, fora. Amb Margarita Robles això no es pot fer. Amb la ministra de Defensa no es podrà fer, no serà així.
Jo crec, per l'experiència acumulada no només aquí, sinó en altres llocs, que el que té la clau de la seguretat de l'Estat, en el sentit que té que controla... Perquè el Pablo Iglesias a la primera vegada va dir jo quiero el CNI, tant recursos que
podeu. Sí, sí,
sí. Té el CNI... té una força política.
Perdona, la Soraya se la va quedar, només va arribar vicepresidenta, per mi el CNI.
Però Sánchez també...
I va utilitzar molt, eh?
Sánchez també va reestructurar. Sí. El seu cap de gabinet va anar a donar explicacions, també.
Sí, sí, sí.
Ha reestructurat. Formalment, en l'estructura de govern, depèn de la ministra, però això està molt relacionat amb la Moncloa, eh? Vull dir, això és... El CNI és anar a tocar... Diguem, no és cap adreça que no és la Moncloa.
Jo vaig interpretar que, evidentment, que la ministra sabia o sap el contingut de tots els espionatges tort i a dret que hi ha hagut, i té informació que no és coneguda o almenys no és publicada pels mitjans d'allà i d'aquí, no?
Però tu no creus que la informació que té la ministra també la té? Els informes del CNI també arriben al president del govern?
Han d'arribar per llei.
I
han d'arribar.
Per tant, el que sap la ministra ho sap també, sí, el president del govern. Per tant, l'un fa un discurs de paivagar i l'altre surt i rebenta aquest discurs, el fa saltar pels aires,
sí,
amb una frase... espectacular.
Per mi és molt significatiu. És molt significatiu, o sigui, el canvi d'agenda del president del govern no és poca cosa, d'un dia per l'altre. A més, vas a Moldàvia i tal, una zona de... No.
Ell anava a Moldàvia avui, vol dir que el personal
ja
del govern espanyol...
Ja hi és,
vull dir, està
i la ministra de Defensa és una de les que li ha de procurar que quan arribi allà les coses estiguin una mica endreçades.
Estan esperant un president.
La tesi de que això més o menys estava preparat com faria de bo i la tada dolent, jo no la compro. No la compro perquè si hagués sigut aquest viatge la setmana següent, potser, però jo crec que avui, el dilluns, Pedro Sánchez pensava que ell avui estaria a Moldàvia perquè això s'aprovaria tranquil·lament, no passaria res i aniria endavant. I em quadra amb la seva actitud a la resposta del Rufián, que era una actitud sumisa, de perdó, d'excusa, de ens ho mirarem, i a més fent coses d'aquestes fantàstiques, que és apropiant-se decisions i atribucions a altres institucions com a pròpies. No, miri, hem posat el defensor del poble. Això no el posa el govern, posa el Congrés. Hem canviat la relació en les comissions i tal perquè hi puguin assistir. Bé, això ho fa la presidenta del Congrés, no ho fa vostè. Però bueno, és allò de l'all i oli, no? que llavors la ministra faci això, ho rebenti tot, li faci canviar l'agenda sobtadament, clar, no és poca cosa que el president del...
És que els serveis de seguretat de l'Estat, els serveis d'intel·ligència, tenen una força molt gran.
Sí, sí, sí.
I una força molt gran, tot i que el president del govern sàpiga tot el que sap la ministra, si la ministra ho diu, per què? Perquè té darrere molta informació. Que jo
home, i perquè nosaltres ho rebem d'una manera i a Madrid aquesta frase s'escolta d'una altra forma.
Pues claro.
Allà diuen...
Pues claro.
Evidentment que... Què havia de fer? Pues claro, que hizo. Pues es que...
Ara hi entrem. Això, per cert, a veure, dues coses. Una, el Carles avui l'acomiado
set
minuts abans d'acabar. No passa res. L'altra, ja que hem escoltat a Bildu, Esquerra, ja sabem que votarà que no. Obertament no ho han dit, perquè, de fet, quan la diputada va ser pujat al faristol del Congrés dels Diputats, quan havia d'anunciar el sentit del seu vot, en realitat el que ha dit és això.
Conocen los documentos, negociaciones y debates de nuestros partidos políticos. Esta es su democracia plena. O sea, que si quieren conocer qué pensamos y qué vamos a votar de este Real Decreto, pregunten al CNI o pregunten a la ministra Robles.
Doncs aquesta és la resposta, així és com la diputada d'Esquerra li comunicava al govern el que votarien després, en principi, el que ja estem sabent és que Esquerra votarà que no. També us diré que a mi, saps que és una de les coses que em va sorprendre molt de la resposta de Margarita Ru... Estem parlant molt aquests dies de que les investigacions del CNI són secretes, no se pueden saber, no puedo hablar, no? Ho ha dit la ministra, la ley, no sé què, barra, no sé quantos. Quan ahir Margarita Robles diu el que diu, i tots tenim clar que està fent referència a l'AI i Rússia, a Tsunami Democràtic, etc., és perquè en els mitjans de comunicació tota aquesta informació privilegiada i ultrasecreta del CNI ja ha sigut publicada.
Sí,
tota.
No sé si
a l'espera d'aquesta comissió de secrets, a veure què pugui acabar sortint, diguem-ne, eh?
Sí, Pol, però no sé si...
Però ho sabem tot, eh? No és molt secret i ningú en pot parlar, però ho sabem tot.
Però no sé si com a tot. Informació o com a intuïció, eh? Vull dir, per exemple, amb el tema
quant de... Quant temps fa que coeges els possibles viatges del senyor Alai per parlar amb Rússia? Quant temps fa que n'estem parlant?
Home,
i
jo...
tothom deia, i això d'on surt, i això d'on surt?
No, això sortia... Vamos, jo em vaig parlar des del primer moment. Com veia la premsa de Rússia, de Moscou, que li feia entrevistes al Carles Puigdemont, i veia Russia Today, que l'acostumava a veure perquè m'interessava. I, clar, no calia que m'ho digués el CNI. Jo sabia que hi havia una complicitat entre Rússia i el procés...
Sí, no, però dic els detalls després.
No, però... els detalls no els sabia, però...
Sí, però de cop i volta va aparèixer l'anomenat cas Volkhov, on els informes de la Guàrdia Civil van començar a parlar que hi havia un compromís de Putin d'enviar 10.000 soldats russos.
No, però això va ser, ja, però...
Això sortia a l'informe... No, sí, això sortia a l'informe de la Guàrdia Civil. Jo, quan vaig veure l'informe, és que m'ho vaig llegir 5 vegades, dic, no pot ser.
L'ambaixada russa a Madrid se'n va riure d'això, això no té...
No, 10.000 soldats. Lluís, no em sorprèn que se n'enrigui, perquè jo t'asseguro que quan vaig veure aquell informe, allò que sortia en el... No, sortia, no vaig veure l'informe de la Guàrdia Civil, vaig veure el que deia l'escrit judicial per fer les detencions, i parlava de que la Guàrdia Civil havia dit que hi havia un compromís per enviar 10.000 soldats russos, i no era una broma, no era el Mundo Today, no, era un informe un informe judicial, per tant, això és... s'ha incorporat, això ha aparegut en escrits de causes que estan obertes i que van provocar la detenció, doncs, en aquest cas del Madí, del Vendrell i del mateix Alai. Vull dir que no és, són coses que estan provocant causes judicials.
Jo feia la reflexió perquè ara farem tot aquest... Avui a la tarda el Congrés votarà la constitució de la comissió de secrets, etc. Tots sabem que tot el que hi haurà en aquella comissió de secrets ho sabrem.
Sí.
I ho sabrem tot. Vull que a vegades també, fins i tot des d'un punt de vista democràtic, no sé si hi hauria una manera de dir, escolta'm, ja que fins i tot el govern ha dit que està disposat a desclassificar-ho, i tots tenim claríssim que el dia 1 que es faci aquesta comissió de secrets ho sabrem tot, i per tant serà de tot menys secret, però potser trobem una fórmula ja per fer-ho d'una manera més clara, no?, i més evident, que no cal mantenir tantes aparences per una cosa que... Algú... Tu tens algun dubte que ho sabrem tot, Marta, del que es digui allà dins?
Sí, no, és veritat, sigui... però per això també...
Encara que estigui comissió de secret,
però també ja es va dir...
no sé què, barra 2000, no sé quants...
Però
crec que va ser el portaveu del PNB, que va, no sé si va ser el portaveu del PNB que va dir, escolti, és que amb aquesta comissió és que no es diu res, en realitat, en aquestes comissions no s'explica cap secret. Precisament per això que dius, perquè es coneixeria, però és que, a més, perdona, si és que aquí estem parlant molt amb, bé, si ja sabem, que però és molt gros que s'espiï, és molt gros que s'hagi contractat aquest sistema Pegasus. I quants diners ha costat això? Perquè, clar, aquests són sistemes que són...
6 milions d'euros, en principi.
Però, clar, això és d'entrada el que diuen que costa comprar el programa, però després cada infecció, amb tanta gent, amb tantes infeccions que ha tingut cadascú, vull dir, tot això... Quant ha costat tot això, realment? Quanta gent està treballant amb això? És que, clar, vull dir que aquí, a banda de... fins aquí s'ha investigat realment, perquè aquí sabem a les persones a les quals se'ls ha analitzat el telèfon, que sabem, a més, que Citizen Lab tenia problemes per investigar amb els Androids i només ha pogut investigar determinat sistema operatiu. Per tant, sabem que hi ha molta més gent, perquè hi ha molta gent que no se li ha mirat...
Doncs que se sap, que surti tot, clar, que se sàpiga tot.
Home, perdona, però si... Això...
És el que diu la Robles, que se sàpiga tot.
Sí, no, això ja ho veurem, si ho arribarem a saber mai, ni una mínima part, perquè, clar... És que...
A mi m'interessa com a ciutadà veure que se sàpiga tot, tant el que ha fet...
A Mèxic hi ha hagut atencions, arran de la utilització d'aquests sistemes d'espionatge, i les calcula que s'han gastat, no sé si eren 300 milions de dòlars, I, clar, és que això són...
No, a veure, jo no sóc absolutament... Va, condemno radicalment que s'espiï la gent, perquè no té dret l'Estat a espiar si no és per un ordre judicial. Però en alguns casos hi ha hagut ordre judicial.
Sí, no, és que... Val, això és el que diu la ministra, perfecte, però és que el sistema Pegasus... O sigui, si fas un ordre judicial, tu vas directament a l'operadora i l'operadora et punxa el telèfon i llavors tu pots saber el que ja no cal que paguis una milionada per un programa que el que fa és entrar en el teu telèfon, escoltar-te constantment, controlar la teva càmera, controlar els teus missatges, tot els sistemes de missatgeria que hi ha. És una intromissió absoluta sentir les converses que tu estàs tenint amb el telèfon al costat. Dic que no és punxar el telèfon, que és això que es fa normalment quan hi ha una autorització judicial, sinó que és un espionatge pur i dur. I la diferència que hi ha entre...
Que ho tenen molts estats,
gairebé
tots.
Sí, però per lluitar contra el crim organitzat i contra el terrorisme. Sí, sí. I no per estar espiant a unes persones amb les quals se suposa que estàs asseguts en una taula de diàleg. Aquesta és una de les coses que el mateix informe de Citizen Lab diu, escolti'm, és que és una falta de bueno, és que és tremendo que estiguis negociant en una taula de diàleg amb uns senyors, amb un partit polític, amb un govern, els quals estàs escoltant. És, clar, la situació és tan bèstia que al final ens hem acostumat a parlar de molts temes, allò amb certa normalitat, però, clar, és que és salvatge. Per això, d'aquí que, malgrat que a Madrid no hi hagi aquesta pressió informativa, que aquí sí que hi ha aquesta preocupació amb aquest tema, clar, és una qüestió que és molt difícil d'explicar al món, perquè, a més, això ho ha denunciat el New Yorker, que encara que la ministra hagi volgut menystenir la revista, que hi ha això que deies, el Ronan Farrow li va enviar una piolada dient-li, escolti, si vol saber, senyora ministra, si quiere saber què és New Yorker, aquí l'envio l'enlace para que lo sepa. Clar, és una revista molt prestigi. El Washington Post va fer un editorial.
Jo estic subscrit des de fa anys.
I escolta, i el Ronald Farrow ha destapat polèmiques com la del Me Too. Vull dir que no estem parlant de qualsevol mitjà.
El problema de la mofa que va fer del New Yorker la ministra de Defensa, quan dic mofa, diguem-ne, no ho dic perquè el to en el qual ho diu, no sé si entra tant en si realment el coneix o no el coneix, per mi la part greu és que ahir la va repetir el Congrés. Sí, la part greu, diguem-ne, de la presumpta mofa al New Yorker no és que la fes al Senat de la manera que la va fer a la tarda, sinó que dimecres al matí la va tornar a fer, la va tornar a fer una altra vegada. I mira, vull dir, tu et pot agradar més o menys la informació que ha publicat el New York, que te la pots creure més o menys, diguem-ne, però amb el recorregut que ha tingut i per d'altres coses que ha denunciat la mateixa revista com el MeToo, que després el seu propi govern en va fer bandera per fer tot el que ha fet, diguem-ne, doncs, vaja, no té cap sentit, diguem-ne, des d'un punt de vista intel·lectual, diguem-ne, repetir determinats comentaris. En fi, que serà molt interessant veure què passa al Congrés dels Diputats avui amb aquesta votació, perquè, mira, aquí li havia de dir a Pedro Sánchez que ha decidit que es quedava per por a que el decret no tirés endavant i ara resultarà que haurà de decidir si tot va com el previst, és a dir, com l'ha anunciat fins ara i ningú s'equivoca i tot plegat, encara podrà triar. Per tant, hem de mirar la votació, mirar que ningú s'equivoqui, que tothom voti, que els que voten, votin el que toca, i després, un cop surti, si li aproven el decret a Pedro Sánchez, resulta que haurem d'estar tots pendents si aleshores, igualment, decideix convertir-lo en una proposició de llei i que li canviïn, un cop ja el té aprovat, que aquesta és la cosa, eh? Pot haver de decidir si obre a debatre una cosa que ja té aprovada com ell vol, o no. Tremendo. Lluís Foix, un plaer. Marta La Sales, que vagi molt bé. Gràcies per haver tornat. 10 i 26, pràcticament. Publicitat.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 5849. Fem del teu viatge una gran experiència.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapa't de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda
con él. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què tal, Mercè Raga? Bon dia. Anava a dir bona tarda ja. Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, home, sí. Amb ganes de que hi poseu una mica de música. Què tal, Olga?
Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Vinga, va, anem escalfant.
De quina cançó?
Clar, encara falten un parell de setmanes,
per
Pol.
Què?
per que arribi al 66è Festival d'Eurovisió. Tu ets eurofan o no?
No, ja
m'ho imaginava. Però, escolta, mai és mal moment per recordar els hits.
Què has volgut dir?
Ja, és que m'he estat donant compte.
No, és que està.
Ja t'ho explicaré un dia. Mai és mal moment per recordar, siguis un eurofan, els hits d'un dels grups que es va fer famós en aquest festival és aquest Dancing Queen d'ABBA.
Dels grans hits se'n fan infinitat de versions. Te'n portem dues de molt diferents. Què passaria si ABBA, en lloc de ser un grup de pop dels 70, hagués viscut els gloriosos anys 20? Megan McConnell ho prova en versió jazz.
Ja ho tenies, eh?
No ha agradat gaire que guanyi els dies seguits.
Espera't. La cosa pot millorar, o no. Jo et presento el grup San Di Ego, que al contrari del que pot semblar pel nom, són eslovens, Pol. El 2018...
No són de San Diego.
No. El 2018 em va fer una versió rock. A veure què et sembla.
Ja està, guanyes. Ja la podeu deixar. Apa, que vagi bé el programa. Fins
gràcies.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix que passen de 11:15. Què tal? Salutacions novament a l'antena de Ràdio Estel. Avui és dijous 28 d'abril d'aquest 2022, dia del cubicle. Salutació especial al 53.894. És el primer premi de la grossa de Sant Jordi que es va celebrar ahir. Ets un dels premiats. Encara no ho saps si t'ha tocat o no. Primer de tot, comprova si el vas comprar, això, perquè sempre
clar,
per
no,
suposant...
No, a vegades
ai, la grossa, vistes... sí. Vaig a mirar si m'ha tocat. No, és que no el vaig comprar. I després comprova, òbviament, si t'ha tocat directament a la pàgina web de loteriescatalunya.cat. Programa 151 del matí a Ràdio Estel, a la producció en David García, la vida pràctica en Francesc Marginet, el món virtual a les xarxes socials, i tenim l'Eva Cervera i la Mercè Mondello, i a les vies de so un dia més, en Jordi Carretero i José Matosas. Vinga, va, que avui hi ha un altre punt de vista d'aquí una estoneta. El nostre convidat d'avui és un home de ràdio, malgrat que ja fa uns anys que el veiem darrere la pantalla. A les 11 saludarem el periodista, escriptor i presentador del MIS 324, Xavi Grasset, per parlar amb ell de la seva trajectòria a la ràdio, a la televisió, com també al teatre. Un dijous més també tindrem a la Mireia del Pozo, el Plusvalua Dones, avui amb el convidat del MIS. I tot això també el dia en què tindrem en Toscano, en Xavi Toscano, repassant els millors càntics de futbol. Farem un viatge pels principals equips del món perquè volem saber com sonen les seves grades. I a la una saludarem aquí al matí a Ràdio Estel a una de les veus més importants de casa nostra, avui la nostra convidada, la nostra pacient, Olga Vallejo, bon dia.
Bon dia.
A la Chaise Longue serà la periodista Mònica Terribas, que estarà aquí al matí a Ràdio Estel. I amb els Àngels de les Xarxes i el Freqüència Madurada arribarem a 2:45 del migdia. Però abans, Marta Jarque, bon dia.
Bon dia.
Fa uns dies que ja ho anem anunciant, que ja portem fent aquest concurs, però alerta perquè el concurs continua obert i és el darrer.
Exacte, última setmana, com sabeu, aquí al matí a Ràdio Estel regalem 2 entrades per anar a la Passió d'Esparreguera i per aconseguir-les l'únic que heu de fer és enviar-nos la paraula passió al 663-99-30-62, repetim, 663-99-30-62, o per correu al matí@radioestel.cat. Els primers que escriviu optareu al concurs en directe que farem demà divendres a pocs minuts abans d'arribar a la 1. Serà l'última oportunitat, com deies, Mercè, per guanyar entrades per la passió, per tant, no us despisteu. I també, Mercè, deixa'm recordar que tenim també en marxa a Instagram, a l'Instagram del programa al matí, el concurs per guanyar una entrada doble per visitar la Sagrada Família. Entreu al nostre Instagram, participeu, perquè és molt fàcil.
Per tant, esperem les vostres trucades, els vostres missatges en el cas del concurs d'apassionats, última setmana, última oportunitat, i que tindrà lloc doncs demà mateix aquest darrer concurs de la temporada. Mentrestant, un dia més et convidem a compartir aquí aquest matí de dijous amb nosaltres, al matí a Ràdio Estel. Serra, bon dia de nou, que em faltaves tu, com estàs?
Ens has saludat tot el gemell.
Bueno, gairebé, he anat repartint jocs, saps? En funció de... Com estàs tu?
Bé.
Sí?
Bé.
Ja, optimista, ja acaba la setmana, això ja ho tindríem fet.
Sí. Sí, sí, sí.
Fa baixada.
En comença una altra.
Fa baixada. Ah, això ja fa baixada, ja tirem cap a cap de setmana. Què, Olga? Tu com estàs? Com has dormit avui?
Bé, molt, massa.
Ah, sí?
Massa has dormit?
Home, ha sonat el despertador i he seguit dormint.
Ah, mira.
Jo tenia un company que sempre deia, senyal que ho necessitaves.
Ah, veus?
Sí o no? Saps aquests dies que t'adorms?
Sí, però comences al matí...
Tu que normalment ho diuen els iaios o les iaies, no?
No, em deia un company.
Quan t'adorms comences al matí atropellada, no? Ja, sí. De bastard...
Sí, ha estat atropellat.
Però, no, però si t'adorms ja has de dir, ja està, no hi puc fer res més.
És clar. Clar.
M'he dormit, doncs calma.
Exacte.
De fet, he vist com passava el bus per davant, un directe i rapidíssim, i he pensat, no corris, ja has corregut.
No prenguem mal.
Els últims 10 minuts.
És l'esperit Massai, eh?
Ah, exacte.
Olga, tot i així, Vera, hi ha alguna notícia que t'hagi tret la son?
N'hi ha moltes per treure la son.
Ens ho expliques.
Sí.
M'has deixat que hi ha moltes que t'han tret la son.
Mira, jo he dormit bé. Ostres, tot i que hi ha prou més, notícies per no clocar l'ull. Perquè notícies no bones n'hi ha moltes. Mira, per exemple, les declaracions de la ministra Margarita Robles ahir durant la sessió de control al Congrés sobre el seu què ha de fer un estat quan algú vulnera la Constitució, què ha de fer quan declara la independència. Em quedo amb la vinyeta del De Fit a Fit a l'Ara. Veiem un cubell d'escombraries metàl·lic gegant des d'on surt un cable. Seguim el fil i al final hi ha un micròfon. Llegim, el CNI admet que va espiar independentistes amb autorització judicial. Arran del Catalan Gate, al govern se li ha complicat la votació d'avui de les mesures per fer front a l'impacte de la guerra d'Ucraïna.
I segueix la guerra a Ucraïna amb algunes novetats.
Sí, com era d'esperar, la Unió Europea acusa Rússia de xantatge per haver tallat el subministrament de gas a Polònia i Bulgària. El que més m'ha sorprès és que Kiev ha bombardejat territori rus a més de 300 quilòmetres de la frontera. Fins ara tot passava al territori ucraïnès i veurem si això és un canvi de tendència, perquè fa un mes van cremar uns dipòsits de combustible a una població, però que estava tan sols a 30 quilòmetres de la frontera ucraïnesa. Sembla bastant significatiu que els Estats Units i els seus aliats decideixen augmentar la quantitat i la qualitat de les armes que cedeixen a l'exèrcit ucraïnès, i l'efecte són diversos atacs en territori rus. Sobre això, la vinyeta del Roto al País crec que il·lustra a la perfecció el que està passant. Veiem una filera de camions grans, blindats, i algú que diu... aportem armes perquè s'acabi la guerra.
Que estupendo, això.
Sí, molta lògica.
Totalment molta coherència. Què no t'ha agradat gens?
Saber que el 20% dels rèptils del món estan en perill. Segur que avui als diaris veieu imatges de tortugues, geckos, llangardaixos, serps o camaleons. Segons la primera avaluació mundial que es fa d'aquest tipus d'espècies, l'agricultura, el desenvolupament urbà i l'explotació forestal són els causants del risc d'extinció. Es va publicar ahir la revista Nature, doncs unes dades que evidencien una crisi de biodiversitat planetària causada pels humans, que és equiparable a la crisi climàtica. Les que surten més malparades són les tortugues. El 60% de totes les espècies estan en risc d'extinció i els segueixen els cocodrils. La meitat estan en la mateixa situació. Fins ara els científics sabien què estava passant amb mamífers, ocells i amfibis i ara han vist que els rèptils estan, si fa o no fa, igual de malament.
I més dades que esgarrifen.
Llegim a l'Ara que a Catalunya cada dia hi ha dos casos de violència infantil. El 59% de les denúncies és sobre fets produïts dins l'entorn escolar. En només un any, el Departament d'Educació ha atès 843 casos de violència infantil en entorns escolars. Altres estudis també evidencien que les xifres van en aquesta línia. Un de cada quatre alumnes de primària ha patit bullying i un 28% han exercit assetjament físic i psicològic contra algun company.
Però no passa, un 60% en l'entorn, les denúncies són a...
Gairebé 59%.
Escolar, Déu-n'hi-do. Olga, la notícia definitiva de, sobre l'escriptomoneda.
Sí, perquè, a veure, ningú de l'equip mostra massa entusiasme per l'escriptomonedes. He pensat...
Tu sí, una mica. Bueno, almenys
sap
què és.
Jo no en tinc.
Sí, tot això de l'entorn virtual, ella ja està força... Sí, li agrada.
Jo me'l miro molt, però de lluny. He pensat que ara potser saber que la nova criptopromesa és jugar per guanyar diners, farà que mirem amb uns altres ulls aquest invent. La Paula Solanes explica l'Ara que la companyia Games for a Living van presentar ahir el llançament d'una plataforma on volen introduir els tokens i els NFT, aquestes representacions digitals d'un actiu amb un valor que també fluctua com una moneda, perquè això sí, fluctua moltíssim, doncs seran necessaris per passar de pantalla. Per tant, ara, a més de videojocs dels de tota la vida, hi haurà cripto-videojocs.
Sona facilíssim, de jugar.
És com sempre.
O sigui, és el típic joc que per entendre l'estàs 3 hores i després hi jugues 10 minuts.
Jugues igual, però l'únic que abans et trobes un cofre amb unes monedes i guanyaves punts o vida, doncs ara tindrà criptomonedes. El que s'estan plantejant és si ara qui jugui als criptovideojocs haurà de pagar impostos.
Ah.
No serà tot fàcil.
No serem pas nosaltres.
No, fàcil, crec que no. Quina entrevista no ens podem perdre?
La que fan a l'Ara, la guanyadora del 33è Premi Internacional Catalunya, l'activista Judit Butler, que va revolucionar la teoria del gènere i que fa 3 dècades va revolucionar el feminisme. Gairebé 2 pàgines.
2 pàgines? Què t'ha sorprès, Olga, avui?
Saber que fa un mes es va aprovar la nova llei de residus, on s'estableix que els establiments del sector de l'hostaleria i restauració haurien d'oferir sempre als consumidors, clients o usuaris dels seus serveis la possibilitat de consum d'aigua no embotellada de franc. Això,
clar,
que passa a tot el món...
Sí.
No? Aquí no.
Aquí no.
Però m'ha agradat això de haurien, no? Perquè...
Sí, haurien. Això ja és habitual a altres països europeus i aquí sembla que segueix sent una excepció. Ja fa un mes que es va aprovar la llei. El sector de l'hostaleria no els acaba d'agradar. Diuen que aquesta exigència és una falta de respecte i desconnexió amb la realitat de l'hostaleria, que... Bé, que es...
Però què els hi costa? Perdó, Què els hi costa amb ells l'aigua no embotellada?
No, res, el que passa que no en vendrien d'embotellada, que te la cobren 5 vegades per sobre del seu preu, no?
Perdó, i a llocs de Barcelona que l'aigua no embotellada no te la pots prendre.
També.
També, correcte, per això també. Expliquen que potser a Madrid és més habitual que et posin el gotet d'aigua, perquè és boníssima, i aquí no. Però crec que va... Bé, segons el sector de l'hostaleria va per una banda i aquí pensa que va per una altra, que és que deixen d'ingressar el que et cobrarien per l'aigua, que no seria gratuïta, perquè potser no està molt bona, però si és saludable, te la prens. Perquè ens fem una idea del consum d'ampolles d'aigua de plàstic d'un sol ús, a Catalunya ha crescut un 20,2% en tan sols 2 anys.
Carai.
I hem passat de 604 milions a 726 milions d'unitats d'ampolles de plàstic, perquè a l'hostaleria també diuen que si el que es tracta és de reduir l'ús del plàstic, que ells tampoc tant, perquè a vegades deu ser de vidre.
Clar.
Sí,
clar. I amb la pandèmia també s'han s'han utilitzat més ampolles d'aquest tipus d'un sol ús per evitar el contacte i totes aquestes històries.
Clar. Clar. En tot cas, en bones notícies n'hi ha a Zona Vallejo?
Unes quantes, moltes relacionades amb el Gaudí. Per exemple, avui comença el Passeig Gourmets. passeigdegourmets.com, 10 dies per gaudir del talent gastronòmic que està instal·lat al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens agrada.
Arriba la quarta edició amb 11 restaurants que obren portes perquè tastem creacions per 7 euros amb beguda inclosa. No és un platàs.
No, és un didalet.
Per 7 euros amb beguda inclosa. Hi ha ruta de platets i menú degustació. Feu-li una ullada.
És degustació.
I
jo el que veig, menú degustació...
Tremoles. I acostuma a haver molta gent a aquests llocs, eh? Sempre que hi ha aquests...
Sí. Passarem un... gana.
Sí, i has de fer cua...
Nuriol no hi anirà.
Quin Nuriol?
Sí. Ara tots
els... Ah. Fins al 8 de maig, fins si li voleu fer una ullada.
A partir d'avui.
Des d'avui, sí,
surts atabalat,
sí.
Surts atabalat.
Per cert, hi va ser dia de presentacions.
Sí, per exemple, vàrem saber que torna al Festival Docs Barcelona, 25a edició ja del Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona, del 18 al 29 de maig. Projectarà 45 títols de 26 països i obrirà amb la producció dels Estats Units, Navalny. If you are killed, what message do you leave behind to the Russian people? Experience the unbelievable. És un valor segur, el Docs Barcelona. Hi vas sempre. I tot està bé.
Escolta, passem ara del cinema al teatre.
Torna al Festival Grec, 86 propostes escèniques des del 29 de juny fins al 27 de juliol. Ja comencem a omplir l'agenda. És allò, l'estrès, d'avui. No tinc ni un dia lliure. Torna un grec sense restriccions ni mascaretes. L'epicentre es mantindrà a Montjuïc, tot i que hi haurà una cinquantena d'activitats extres a fàbriques de creació, centres cívics, biblioteques i museus. Seran 55 espais implicats en el festival. Com sempre, serà un aparador important per creadors internacionals, també per impulsar l'escena local amb 34 produccions. Hi haurà clàssics amb la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, dos Shakespeare's i grans concerts de celebració. Atenció, a mans de Roger Mas, fa 25 anys també que està dels escenaris. Hi haurà música de Sisa, sense Sisa, nou disc dels Pets i Sílvia Pérez Cruz, Fado, la Jane Birkin...
Jane Birkin, també?
També, festivalgrec.barcelona.
Escolta, dia de presentacions ahir també, fins i tot, i tenim fotografia.
El Festival Foto Espanya va presentar ahir també 25a edició. La gran protagonista serà la fotografia documental amb dues exposicions. També es presentarà el nou treball d'Alberto García Alix, Premi Nacional de Fotografia. Seran 122 exposicions amb obra de 42 autors. Tinc escrit 442 autors, però ara estic dubtant si són 42 o 442.
Hi ha diferència, eh?
I tant.
Una miqueta.
De 400 més. Bé. Però seran moltes exposicions, molts artistes, durant 3 mesos. Això sí, la majoria són a Madrid i
haurem
zona circundant.
Un viatge.
Una excusa, tenim temps.
La imatge del dia.
Avui és doble, David.
Sí. No és que ens passi com el Marc Márquez, que hi veiem doble, sinó que en tenim dues, eh? És allò que dius, no volíem caldo, doncs dues tasses.
Toma.
O més. A veure, dues imatges d'ahir, vistes totes dues a les xarxes socials, la grossa i el gros. Els amics van dir, compra'm la grossa, i tu vas dir... Va, comencem pel de la grossa, imatge del sorteig que es va fer ahir i que no ens ha tocat, no?
Tu ho has vist o no?
Jo no vaig comprar.
Jo no ho he mirat, eh? Potser m'ha tocat i no ho sé.
No n'hem comprat. No vaig
comprar. Sí,
tu en tens, eh? Potser ets milionari, eh, Serra?
Oh, milionari.
Què fas aquí, David?
Com la Rosalia, quants números vas comprar?
Dos.
I per l'equip no vas comprar cap?
No.
Tu diries o no, si tu què és, ho compartiries?
No, no, eh? Veuríeu l'endemà i dieu, què li ha passat?
Com a molt un vermut, un dia per celebrar-ho.
Un dinar, us convidaria a dinar.
Ah, encara.
A veure, aquesta imatge és un suggeriment d'Anna Marta que es va fixar que la grossa duia bossa de mà.
Sí.
És a dir, el bolso de tota la vida. Sí, jo no m'hi havia fixat mai. Dic que això és una cosa nova d'aquest any.
No.
Però no, es veu que sempre du. Sempre. Investigat i la grossa sempre du bossa de mà.
És com el de...
No, és diferent, canvia de model. El de...
De nansa curta.
El d'ahir era de nansa curta.
Ah, com la reina.
En té d'altres que no és de nansa curta, sinó d'aquells de mà. Saps que agafes amb la mà?
És com la reina.
La reina
II,
sí. Veig.
Com de casament.
Com de nansa.
És una mica,
No, sense nansa.
Ah, directament que agafes amb la mà.
No, un crunch. Sí. Un crunch.
Un crunch.
Aquells que no té cap ni
És un crunch.
Un crunch.
Va. Jo li dono la raó a la Marta, és, perquè el que crida l'atenció és com veure com una senyora que de tota la vida... Doncs és que se reparteix milions.
Clar, i sempre està contenta.
Il·lusió, exacte, sempre està contenta.
Sí. Sí, sí. Escolta, qui té l'honor de ser el protagonista de la segona imatge, sisplau, que sí. Ja...
És el retrat que s'ha fet o s'ha fet fer l'Oriol Mitjà per ensenyar-los que ha donat positiu de coronavirus, esclar.
Un selfie,
assegura,
no?
Que el van contagiar. Sí, bueno, no ho sé, perquè per un selfie està molt ben fet, eh?
Ah.
No?
Bueno...
Bon, sí, però és un primer pla, podria ser.
Sí,
podria
ser.
Sí, no podria dir si és una cosa o una altra. Total, que segur que el van contagiar signant llibres, tot i que ell diu que duia, i és cert, duia la FFP2, i aleshores demana que es tornin a fer proves, que es tornin a fer test, o el que sigui, el que convingui, que recuperin els aïllaments i que es torni a obligar tothom a dur mascaretes. que com fa ell, que no se la treu ni per dormir.
Ni per córrer.
Ni per córrer, ni per menjar. Signar.
Te'n recordes?
Per menjar es posa una palleta a la cadalló i va xuclant.
A Caselles?
Sí,
va entrevistar l'Oriol Mitjalia de Sant Jordi i Ràdio Estel, corrents que anaven els dos, eh?
Tots dos amb mascaretes.
La pobra Caselles.
Sí. Total, que mitja alerta que la Covid ha estat desbocada, que sí. És l'inici de la setena onada, ai. Que hi haurà un increment de la incidència, de les hospitalitzacions i del nombre de morts. Vente en chagite, diria aquell. Són les profecies de l'Oriol Mitjà a través del seu compte de Twitter mostrant el resultat del test, com deia, una expressió de cara molt natural, arrufant les celles, que és de fruncir el ceño, ho he descobert avui, fa un posat com de preocupació, però al mateix temps fa un posat també com de tranquils, que aquí estic jo, heu estat uns irresponsables sortint al carrer per Sant Jordi sense mascaretes, no pas com jo, però tot i així jo us protegiré, però feu-me cas, per favor, us ho demano, necessito una miqueta de cas! Això és el que la cara, eh? Tot el resum de la cara. Preocupació, però com també una miqueta de desesperació, desesperació yeah. del Mitjà. Aprofito per fer un maridatge també. He fet un maridatge. Aquí he fet una innovació.
Vas de degustació i ara maridatge.
Ara faig una cosa nova en el programa.
A veure.
Mira, canviem a... José, em canvies, sisplau, a Viral?
A veure.
És la mateixa.
No, la lupa, posa la...
No, lupa sí, no, és viral.
No, sí, però ja ens entenem amb el José. Ah. És la contrasta. Ah, ara, veus?
Veus? Bueno, perquè aprofitar i perfumaritatge entre el que és tendència i la imatge. Una rima també assonant maquíssima. Entre les moltes respostes que ha rebut Nuriol al seu tuit, m'agrada del jove influencer català Jerry, també conegut com a Jerry Querry Berry, al TikTok. Sí, és molt conegut, és un influencer d'aquests. Diu en Jerry, gràcies per la informació, responent a l'Oriol Mitjà, eh? Ja no sortiré més del lavabo, porto vivint allà des del març del 2020, amb 5 mascaretes FPP2, o FFP2, no sé. I una, ell escriu això, FPP2 i una FPP4. L'altre dia vaig sortir un moment a la cuina amb un vestit integral, però ja no tornaré a fer-ho, torno al lavabo.
Clar.
És una resposta més o menys graciosa, ens pot fer risses o no risses, no falta el respecte a ningú, és allò del sentit de l'humor, que és tan subjectiu, però clar, hi ha sentit de l'humor, que és el que sembla que no té Oriol, que ha decidit blocar-lo.
Això es pot veure? O sigui,
sí, perquè... ell mateix, el Jerry, ha posat una imatge, una captura de pantalla
del Jerry ho ha anunciat. Ai.
I, bueno, Nuriol, que t'ha enfadat.
Ai, l'Elon Musk.
No, Nuriol.
Ja, però quan se n'enteri l'Elon Musk, sí, que ha bloquejat, clar, que hem de, no, ha de fomentar la llibertat d'expressió, tenim un problema.
Escolta, Marta,
a veure,
estava pensant, una bona corresponsal necessita començar el dia amb un esmorzar d'aquests nutritiu, eh?
Sí, i no com el que us vull presentar avui, que fa bastanta angúnia. La meva missió d'avui és preventiva, és que no us enganyin i opteu per opcions més saludables quan us plantegeu a veure què feu avui per esmorzar. Mira, sóc a Califòrnia per parlar-vos de la nova proposta que ha presentat Tropicana, on hi té la seu central. Són cereals per consumir amb suc de taronja en lloc de llet.
És desagradable.
Com sabeu, sí, Tropicana produeix sucs de fruita, sucs de colors d'aquells molt llampants, amb molts sucres afegits i gustos que costen, de vegades, de relacionar amb la fruita, amb els que se'l relaciona. Diuen, sí, és de mango, i tu proves, podria ser de qualsevol cosa. Sí. Tens el lloc i sucre, però no saps ben identificar.
Però són uns sucs que mastegues.
Sí, i llafiscosos, sí, que deixen la boca com... Sí.
Escolta, ara, però, es presenten nous cereals, deies.
Exacte, renovar-se o morir, fins i tot si aquesta renovació acaba perjudicant la teva pròpia imatge. Es tracta de cereals de mel i avellana, aquests de Tropicana, que diuen que són perfectes per prendre amb els sucs de taronja, per barrejar-los. Junt amb la imatge anunciant el producte, la frase... Prepara la teva ment i el teu bol de cereals per un esmorzar inoblidable. Tropicana no puntualitza si serà inoblidable per deliciós o per desagradable. Si us interessa, podeu entrar a Instagram de Tropicana. El 4 de maig, per cert, d'aquí pocs dies, el seu perfil començarà en un sorteig de les primeres caixes de cereals que, per la vostra salut, desitjo que no us toqui. I participareu a vosaltres i us faria gràcia participar-hi?
Sempre. Anticipo a tot, sempre.
Sí? També. I us toca o no? Teniu sort?
No, mai m'ha tocat res.
Si no, m'interessa.
I això passo, eh?
Per cert, és dijous i tenim ganes de jugar, encara no el freqüenciem a la durada, però Marta, avui ens parles d'una altra proposta, no?, que està feta a Girona.
Sí, és obra de l'emprenedor Quimi Pla, el gironí. Es tracta d'un joc d'actualitat en català en clau d'humor. Es diu Cagar la Via, un joc, diuen, creat únicament per ofendre i no apte per a figaflors i gent de pell fina. Per tant, si sou dels que us ofeneu amb poca cosa, que avui això està a l'ordre del dia, no us el compreu. Jugueu al solitari, per exemple, i no feu trampes, això que això a vegades, oi? Sí.
L'Oriol no podrà jugar.
Què et passa tu amb l'Oriol, eh? Avui
no
ja
podrà jugar l'Oriol, aquest joc, preocupa.
Parla'ns de les temàtiques d'aquest joc que ens proposes.
Doncs mira, és un joc de cartes de preguntes i respostes amb temàtiques tan diverses i algunes delicadetes com Florentino Pérez, tallar les vies de l'AVE a Girona, Mossos versus Guàrdia Civil, la batalla definitiva, o qui no carda Olot, no carda el lloc, entre d'altres. També ens hi trobarem preguntes de temàtica molt nostrada, com per exemple, quin és el regal que més català que et pot cagar el tió? O què m'agrada fer tan bon punt arribo a una platja nudista? O què compro cada vegada que pujo a Andorra?
Això és un clàssic.
Sucre.
Sucre?
Mantega. No?
Colònia.
Xocolata.
Ah, mira.
Ah, sí, aquelles grans. Oh, que bones.
Sí, has de tornar amb un tràiler per portar aquelles xocolates.
Clar, és que realment, Marta, podem respondre totes, no? I la veritat és que a mi em crida l'atenció. Tinc ganes de jugar. On el podem comprar, aquest joc? A veure.
Doncs mira, únicament al seu lloc web, acagar.cat.
Ai, per favor, que ho dius així.
No, és que l'han posat així. Mira, Mercè, si t'interessa, serà teu per només 25 euros. Com riu.
Partida a la una, per cert, abans de donar pas a la freqüència madurada, avui descobrirem què és el plogging.
Sí, consisteix en córrer i recollir les escombraries que et trobes als llocs que la gent, en lloc de tirar-les, un contenidor, una paperera... I parlarem amb en Robert García Pano, fundador i impulsor d'un projecte que és Catalunya Clean Up Challenge.
Està molt bé.
Això serà a partir de la una, però abans, qui fa anys avui, Marta?
Ai, mira, nosaltres riem molt, però la que deu riure avui també és la Penel López Cruz. No me l'imagino amb aquesta cançó Penélope Cruz per celebrar el seu aniversari.
En anglès, sí,
L'actriu espanyola més internacional, la P, si tot va bé, avui bufarà 48 espelmes d'un pastís que li haurà preparat el seu marit, el Javier Bardem. Una festassa, per tant, avui als Cals Bardem Cruz. L'actriu, clar, avui és una actriu consolidada, però abans de conquerir la gran pantalla va haver de passar alguns tràmits, no? S'ha de començar per alguna cosa, perquè no es neix una estrella. La seva primera aparició a la pantalla va ser fent un videoclip, i avui us preguntem de quin videoclip es tracta. Aquesta és la primera música. Atents, que la cançó està lleugerament alterada, eh? No és l'original. Atents, no és l'original.
Avui la sabem.
La sabíeu sense la pista,
sí,
i tot.
Sí.
És un clàssic.
Carai, carai.
Mira, podem dir-ho?
No.
Home, no pots dir res, Mercè. No pots dir res, podem dir-ho. No, clar que no.
Era això, si podem dir-ho.
Què?
No ho sé, Mercè.
No pots dir res.
No pots dir res. No, Mercè, ja ho hem posat prou fàcil.
Vull que la gent participi i guanyi.
La gent ja ho sap, i si donem pistes extres, desmotivem el jugador. El jugador vol saber-ho només ell.
Tu ja estàs molt juganera.
Bueno, és que... No és Lego.
No és Lego.
No és Lego, no.
Lego de qui?
No és Lego. Jo em faig aquesta pista.
Si des de casa... Si des de casa... Pista per despistar, no és Lego, del David Serra, no entenc res. Si des de casa ja ho sabeu, 663-99-30-62, o un missatge a la Mercè, que fa una mica de morros, perquè no li hem deixat donar aquesta pista extra. Al matí, @radioestel.cat. No passa res.
No passa res. És que saps què passa? Quan saps la resposta...
Vols que tothom ho sàpiga.
No, clar, fa il·lusió, perquè dius, no cal ni pista, no, Serra? Però
no,
avui
sabíem
ja directament tota la taula. Sí, el Francesc Marginet em la sabia. Ai, que demà a les escales de la Catedral de Girona... Quin escenari més xulo, eh? A Olga, en el marc del Festival Estrenes, i actuaran Ilson Dorian, que és una de les bandes d'indie-pop més internacionals a casa nostra. Encara queden entrades. Aquest matí ho hem mirat, poquetes, però encara en queden. Per tant, avui els hi pugem el fader a Ilson Dorian amb el seu clàssic Qualquier Otra Parte. I després de l'Ulleti amb Olga Giró i Xavi Toscano, coneixerem avui, aquí al matí a Ràdio Estel, l'altre punt de vista del periodista Xavier Grasset. Fins ara.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.